Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern preveu que dilluns es recuperi completament el servei de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el cap de setmana, aprofitant la reducció d'usuaris, està previst validar la seguretat dels trams on s'està actuant.
Deixarem tots aquests dies fins divendres amb el mateix sistema que vam anunciar diumenge i que en aquests moments està en marxa. A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius.
De la seva banda, Adif es compromet a acabar les revisions de la trentena de punts on s'han detectat desperfectes durant el que queda de setmana. El gestor d'infraestructures ha prioritzat resoldre l'esvorany que hi havia a Badalona i el descalçament dels túnels del Garraf per garantir la circulació a l'R1 i l'R2 Sud. També s'està centrant en la consolidació de talussos per evitar esllavissades. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
La regularització extraordinària de persones migrants començarà a partir de l'abril. Això després que ho hagi aprovat el govern espanyol al Consell de Ministres amb el suport de Podem. El procés beneficiarà més de 500.000 de persones, unes 150.000 a Catalunya. Qui s'hi aculli haurà d'haver residit a l'Estat com a mínim 5 mesos abans del 2026 i no tenir antecedents penals.
El no del Congrés a la revalorització de les pensions obliga el govern de Pedro Sánchez a buscar alternatives. El Partit Popular, Vox i Junts han tombat el decret de l'executiu espanyol perquè també incluïa el veto als desnonaments de les famílies vulnerables. Els de Carles Puigdemont sí que han permès, però, l'aprovació de les bonificacions al transport públic.
Les autoritats ucraïneses han informat que els atacs russos d'aquest dimarts han causat 11 morts arreu del país. El bombardeig més mortífer ha passat a la regió de Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna, quan un dron rus ha impactat en un vagó d'un tren de passatgers amb prop de 200 persones a bord. L'atac ha provocat 5 morts i 2 ferits, segons ha dit el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
El Festival Barnasants ha obert edició amb un concert homenatge a Lluís Llach. El cantautor ha pujat dalt de l'escenari del Palau de la Música, on s'han reviscut els històrics concerts que va fer al Palau d'Esports de Barcelona l'any 1976. Investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques han aconseguit per primera vegada eliminar completament en ratolins el càncer de pàncrees més comú.
Ho han fet amb una triple teràpia dirigida contra tres elements clau d'aquests tipus de càncer: una mutació d'un gen, que és la que inicia el tumor, i dues proteïnes que fan que creixi i evolucioni. A més, la triple teràpia no ha resultat tòxica en ratolins. El científic Mariano Barbacid ha dirigit la investigació y la valorada en declaraciones al Catalunya Nit.
Si esto pudiéramos traducirlo a los pacientes, que evidentemente no soy tan optimista, pero bueno, que es una terapia que no tiene efectos negativos o secundarios, al menos en los ratones. O sea, que se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Si tot va bé, confien que d'aquí 3 anys es puguin començar els primers estudis del nou tractament en humans.
Esports, el Barça buscarà aquest dimecres tancar la fase de Lliga de la Champions, col·locant-se entre els 8 primers classificats. Els blaugranes rebran el Copenhagen danès, amb Ferran Torres, que té opcions de tornar a la convocatòria. En canvi, són baixa De Jong per sanció i Pedri, Gavi i Christensen per lesió.
El Barça femení, al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, ha avançat que el club blaugrana ultima el fitxatge de la neerlandesa de 17 anys, Liv Pennock, jugadora del Twente i que juga d'extrem dret.
A l'Espanyol, el comitè tècnic d'àrbitres ha admès en una reunió amb el club blanc i blau que el penal que va suposar la derrota dels de Manolo González al camp del València s'hauria d'haver invalidat per una falta prèvia dels locals.
Primera victòria de la selecció espanyola femenina de waterpolo a l'Europeu de Funchal. L'equip de Jordi Valls, amb 14 de les 15 jugadores catalanes, ha superat clarament l'anfitriona Portugal per 7-22 a la segona jornada.
I el circuit de Barcelona-Catalunya només han completat la segona jornada de testos de pretemporada de Fórmula 1, dos equips, Ferrari i Red Bull. En una jornada marcada per la pluja, Isaac Hadjar, pilot de Red Bull, ha tornat a ser el més ràpid.
Fins aquí les notícies.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Matinada i 7 minuts, va que comencem aquesta segona hora de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, el 93-207-474. Si l'Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts encara ens està escoltant i ens vol tornar a trucar, perquè ens hem quedat una mica a la meitat de la seva explicació de quina era la seva rutina alimentària amb 90 anys i que feia més de 9 mesos que no havia anat al metge, doncs que ens hem quedat una mica a la meitat perquè se'ns ha penjat la trucada i aquelles coses de Murphy, justament el telèfon d'ella no ha quedat marcat i no el tenim. Per tant, si pot i vol, ens faria un favor, però ens agradaria acabar de parlar amb ella. I els altres també podeu trucar, el 93-207-474. Tenim algunes preguntes d'aquests últims dies que encara no ningú ha donat resposta. Jo us en faig un record per si algú s'il·lumina, si algú vol participar, ens vol deixar ara un missatge o bé trucar al telèfon del directe. L'Aleix, des d'Esparreguera, ens demanava per què ens creixen el nas i les orelles quan ens fem grans. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, volia saber com es calcula el coeficient intel·lectual d'una persona. La Fina de Nou Barris volia saber si tens un llogater, com pots saber si has rellogat l'habitatge o si viu amb més persones de les que consten al contracte. L'Eva, des de Santa Coloma de Gramenet, ens deia quan tinc mal de cap em poso aigua freda al clatell i em millora el malestar. Diu, per què passa això? Quin efecte té l'aigua en el cos? La Montserrat, des de Mataró, ens deia haver nascut de dia o de nit té cap relació amb el fet de ser més diurn o més nocturn i té alguna influència? I Antoni volia saber quan van tancar la discoteca de Lord Black de Montjuïc a Barcelona. Com deia, totes aquestes són preguntes d'aquests últims dies que encara ningú ha respost aquí a la nit dels ignorants. Ho podeu fer al 93-201-7474, però també tenim missatges que ens heu fet arribar al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. És un telèfon que, com sempre, podeu trucar en qualsevol moment del dia. No cal que sigui ara, ni a la nit si demà al matí us ve de gust alguna cosa, la podeu deixar i nosaltres quan arribem ens la trobem. Per exemple, avui ens hem trobat la Cristina de l'Esquerra de l'Eixample Barcelona, que respon una pregunta que ens vau fer ahir aquí a la Nit dels Ignorants.
És per contestar-li al Pep, que ahir va dir que per què no havíem fet el joc de cartes. Doncs perquè va jugar al Barça i van fer resum del Barça. I demà també juga al Barça i també fan resum del Barça, per tant no hi haurà joc de cartes. És a dir, que tenim el canal d'Esports 3, que no sé per què serveix, perquè ens fan tots els resums per TV3 en lloc per fer-lo del canal d'Esports.
Doncs aquesta és la resposta de la Cristina i, de fet, l'equip de la Nit dels Ignorants també ens hem posat en contacte amb el Servei d'Atenció a l'Audiència de 3CAT i ens han dit que, tal com ens explica la Cristina, que tampoc aquesta pròxima nit no s'emetrà el joc de cartes. A les 10 emetran un capítol de l'APM i just després emetran en directe el Zona Champions amb el resum, com deia ara la Cristina, del partit entre el Barça i el Copenhagen. Ens truca el 93-201-7474 la Montserrat des de Reus. Bona nit. Mm.
Sí. Oh,
hola, Montserrat.
Hola.
Què tal?
Mira, això que diu de la llenya que se li espanta el gos.
Sí.
Aquesta llenya no és bona. Deu la llenya per cremar, ha de ser bona. Ha de ser d'oliver o de ametller, perquè això si li fa espurna, si li peta, és que porta altres coses. Deu ser una... Bueno, no és llenya bé.
No, no està bé, però... aquesta llenya per la llar de foc, eh?
No, no. Vull dir, clar, el que vull dir, hi ha tanta cosa que no és normal, no?
Ja.
Però si ell agafa llenya, o per dir alguna cosa, podria agafar llenya de ballaner, però que sigui llenya, no, llenya bona, llenya per cremar, perquè segons el que cremes, si cremes les capses, que jo no sé què hi deu venir, doncs ja no. Per
clar,
això li peta.
Per això li peta i se li espanta el gos, no? Clar.
Si no, si la llenya és bona, no peta.
Molt bé. Ens ha quedat claríssim, Montserrat. Moltes gràcies.
Jo li dic perquè això, nosaltres, el foc, sempre l'hem fet i és el que passa.
Molt bé. D'acord, moltes gràcies, Montserrat. Una abraçada.
Vinga, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Doncs ja ho sap, l'oient que ens ho deia, no li ha contestat el tema del gos, però sí que la llenya ha de ser bona i que si és bona no fa aquests esgarrips i aquest soroll que és el que espanta el seu gos. Un altre missatge que hem trobat avui al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, el 667-220-148, és de la Fina de Nou Barris, a Barcelona, que ens feia, de fet, una reflexió sobre l'alta velocitat.
España es un país que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. El AVE es un tren para ricos, muy ricos. Su mantenimiento es carísimo y lo usan mayormente, pues mire, los periodistas, los políticos, los turistas y los muy millonarios. Claro, ¿quién lo tiene que pagar? El pueblo. Su mantenimiento es carísimo, como ya he dicho. Entonces, bueno, es uno de los problemas que tenemos, ¿no? De querer aparentar, tenemos AVE, corremos mucho, muchos kilómetros, ¿para qué correr tanto? España, siendo el país que somos, no teníamos más que suficiente con el Talgo. Además, la distancia que hay y que se cubre muy bien con el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, que son las dos grandes ciudades que tienen que estar súper comunicadas, porque diría yo, más del 75% de los negocios se llevan a cabo entre Madrid y Barcelona. Y son lo que interesa que esté bien comunicado. Y ya tienen suficiente con el puente aéreo y con otros viajes, por supuesto, otros medios. Por lo tanto, más vale que seamos un poco más humildes y tendríamos que volver a trenes más seguros, aunque no corran tanto.
Doncs és la reflexió de la Fina que ens ha deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants. I encara la Dolors, que ens envia una defensa del llibre electrònic, que ens ho ha deixat escrit al WhatsApp del programa. Diu, soc lectora des de joveneta, m'ho he passat molt bé amb un llibre a les mans, però fa un temps em van diagnosticar una discapacitat visual del 65%. El llibre electrònic ha estat la meva salvació perquè puc posar la lletra tan gran com necessito. Ja sé que està defenestrat per molta gent, però Per mi, diu ella, la Dolors, ha estat una sort. Em sap molt de greu passar per davant d'una llibreria i saber que no podré llegir cap d'aquells llibres ni de tots els que tinc a casa. I de passada, la Dolors ens demana que posem una cançó d'en Joan Baptista Humet, ja ho diré, que es diu Hay que vivir.
A la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay nortes por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer. Solo esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío. Antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse puro en ti. Que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno ajado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente al cierto y al relente mientras se va adorando el pan. Hay que vivir, amigo mío. Antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar.
Mira que em feia de temps que no escoltava aquesta cançó, però quan arriba la tornada és que ens arrenquem aquí, eh? Perquè és d'aquelles cançons que et queden en un trosset del cervell i que te'n recordes de la lletra i de la tornada la tornes a cantar. Gràcies a la Dolors que ens l'ha demanada. Va, que ens truca al 93207474 en Joan de Vallcarca. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit, Marta i companyia.
Què tal, Joan?
A veure, jo voldria fer una reflexió sobre això dels trens.
Sí.
Jo no he tingut mai cotxe. Tenia carnet, me'l vaig deixar caducar, com vaig venir aquí a Barcelona l'any 67, però encara me'l vaig renovar una vegada estant aquí a Barcelona. Però després, doncs, me'l vaig, que a vegades me n'he arrepentit, tot i que si tens carnet, com tanta gent, i no condueixes... No, si tens que agafar un cotxe tens que fer pràctiques perquè malament rai, no?
Clar, vull dir
que tampoc seràs tan bèstia de sortir a la carretera encara que tinguis carnet vigent, no? Però vull dir que hem set un matrimoni amb dues filles que hem viatjat molt i a tot arreu hem anat amb tren o amb cotxes de línia, però el tren, sobretot jo que soc de Vic, pues hem anat a Vic moltíssimes vegades a veure el pare i la mare, com vivien, es parlo dels anys 70-80, i després vam tenir un apartament a Segur de Calafell, i mai havia passat res. O sigui, retrasos de 5 minuts o 10 minuts, que ja semblava que s'acabava el món, però això de no haver-hi trencs és que mai. Ni es robava el coure, ni caien catenàries, ni hi havia despendiments de terres, ni res de res.
Sí, però trobo que estem
això.
Molt millor, no? Trobo?
Mare Com? Meva.
Dic, trobo que estem molt millor ara, eh? Que ha canviat tant tot, eh? És ironia, Joan.
Com, perdó?
No, que estic fent broma, dic que trobo que estem ara molt millor, mare meva, si dius que abans tot això no passava, dius què passa ara, no?
Jo, Marta, jo, és que amb la Carme ho diem, escolta'm, als anys 80, vaja, jo anava a Vic dues vegades a la setmana, assegur que la feia no vegis, eh? I bueno, i no passaven aquestes coses.
Sí, sí, tota la raó.
Com és que, tampoc, perquè jo no parlo d'abans de la guerra, parlo de fa... 30 anys. Pot haver passat tot això. No acabo d'entendre.
Potser no s'ha fet res en molt de temps. Potser aquest
ja,
és el problema.
Això segur, però bueno, no sé. Després una altra cosa. Com que hi ha molta gent de Vic que truca,
hey.
A veure, a Vic hi havia una botiga de roba d'home a plaça, sota les voltes, nosaltres en diem les voltes, els portes, no? Que en deien a Can Fors. A Can Fors hi havia, a l'aparador, hi havia un ninot. Ara no em diguis si era un mono vestit d'home o era una marioneta, un home, que movia els llavis, obria els ulls, era articulat. I bé, bueno, això als anys 50, no vegis, era algú apoteòsic.
Clar.
Però, bé, bueno, és que és algú famós de Vic, el ninot de Can Fors. Si hi ha algú de Vic, és que té que ser una mica grandet, perquè si en un de 30 anys li parles del ninot de Can Fors, segurament no sabran ni de què li parles, no? Una mica gran, a veure què se n'ha fet.
D'acord, molt bé.
Perquè és que està a l'altura del Merma. Saps què és el Merma?
No.
El Merma, a Vic, per Sant Miquel dels Sants, el 5 de juliol, el patró de Vic, Sant Miquel era fill de Vic, Sant Miquel dels Sants, cuidado. Uh-huh, uh-huh. Aleshores, doncs surten els gegants i surten tres capgrossos, la vella, el nen i el Merma. El Merma és un cap pelat, amb diverses llupies al cap i amb unes xurriaques, va corrent i la canalla corre davant dient mori el Merma, m'entens?
Sí.
I ell, doncs, pues, clavant cop de xurriaca de terra, m'entens?
Bueno. D'acord.
Doncs està a l'altura del Merma.
D'acord.
Uh-huh. I jo no sé què se n'ha fet del ninot de Can Fors. Moltes vegades ho vull demanar, però mira, vull m'atreveria a demanar-ho.
Doncs vinga.
A veure si algú saben què se n'ha fet d'aquest carai, perquè que Can Fors ja no existeix, eh?
Clar.
A veure si no sé.
A veure si algú sap, si no
perquè
buscarem
que,
la resposta.
Sí, és sí. Que era una atracció, tothom allà va, bueno, tothom. Passaves per... Anem a veure un ninot de Can Fors.
Clar.
I ja estaves allà un quart d'hora a la paradó mirant el ninot com se movia.
A veure què se n'ha fet, va.
Com passava molt temps aquell temps.
Perfecte. Molt bé, Joan, a veure si algú et pot ajudar. Gràcies, una abraçada.
Adéu, bona nit.
La Maria Antònia, de Viladecavalls, bona nit.
Hola, Maria, bona nit. Jo trucava perquè volia fer una pregunta que em trobo que jo tinc problemes d'audició. Ja fa molt de temps que tinc problemes d'audició, porto audífon, sí. Però una de les orelles pràcticament no hi sento, no? I llavors em trobo que quasi totes les emissores tenen sempre subtítol, tant per les pel·lícules com per els programes. En canvi, em trobo que Tele3 mai posen subtítol. I jo, inclús, ho he comentat a altres amigues meves que també som grans i ja tenim problemes d'audició, que no podem seguir moltes vegades programes de pel·lícules o comèdies que fan perquè no es posa mai subtítol. L'únic que es posa és quan fan moltes vegades les notícies, però sempre per sordmuts. Uh-huh. Amb signes, no? Però, esclar, hi ha persones que no som sordmudes, sinó que, a mida de l'edat que tenim, anem perdent l'audició. I, en canvi, Tele3 mai posen subtítol enlloc. I jo voldria saber per què aquí Tele3, que és l'emissora d'aquí a Catalunya, no podem tenir aquests programes que els podríem seguir molt millor.
Doncs, mira, Maria Antònia, justament l'altre dia un altre oient, la Maria de Girona, ens feia una pregunta sobre el mateix dels subtítols i hem fet, t'ho dic ara perquè justament hem fet aquesta consulta, hem parlat amb els companys del Servei d'Atenció a l'Audiència de 3CAT i
sí.
Ells ens han dit que, per exemple, tots els telenotícies sí que tenen subtítols. Ara bé,
no, subtítol no fan subtítol, eh? Fan signes, són signes que són burts. Són signes de somur, però no són subtítols, les notícies. Ells... Jo per això ho he comentat, perquè, clar, nosaltres no som sordmudes.
Clar. No. Ells ens diuen que nosaltres... sí, que els telenotícies sí, diu el que no sempre se subtitula són les rodes informatives que hi ha al canal 3CAT Info, el 324 d'abans. Diuen que, malgrat s'ha ampliat molt la subtitulació de programes, encara hi ha alguns horaris en què aquestes rodes no es poden subtitular. I diuen, també, a Maria Antònia, que a vegades sembla que no hi hagi subtítols, però diu sí que n'hi ha. Ho dic perquè no pugui passar això en el seu model. Diu perquè hi ha models de televisors antics que s'han d'arreglar, s'han de resetejar perquè es vegin els subtítols.
No hi entro amb això, no, perquè, escolta, jo tinc una televisió moderna i jo tots els programes de Telecinco, a la Sexta, la Cuatro,
tot ho veus amb subtítols. Sí.
Surten subtítols perfectes. En canvi, Tele3 tot el que són les novel·les d'en Cabat de Dinar, les pel·lícules, mai surt un subtítol. Això és mentida perquè és mentida. Jo ja et dic, una cosa és que diguin les telenotícies, sí que ho fan, però amb signes, mai amb subtítol. Ara, de quan en quan, si han de fer una traducció, quan juga el Barça i surt l'entrenador o alguna cosa així, potser sí que fan subtítol. Mm. Però quan són pel·lícules o són sèries, o programes que són interessants de poder sentir, sí, mai surt un subtítol, mai.
Doncs,
per això, ja et dic,
ho tornarem a demanar, perquè com que estava molt ara centrat en el tema dels telenotícies, però ho tornem a demanar, a veure què passa, Maria Antònia, d'acord?
Val, doncs em fareu un favor,
sí,
molt agraïda.
Molt bé, gràcies.
Bona nit, eh?
Bona nit,
adéu-siau. Bona nit.
La Roser, des de Cambrils, bona nit.
Bona nit, encantada de saludar-te.
Igualment.
Felicitar-te i dir-te que sóc una oient des del principi del programa, ja. Tinc més de 80 anys.
Molt bé.
Vull dir que, imagina't si em porto de rodatge amb altres.
Mare meva, ets ja la de gana. Molt bé.
Sí, però encara que dic Valtros, sóc de Sants, eh?
Ah, ets de Sants. No, però si vius a Cambrils, doncs has de dir Valtros, escolta'm.
Valtros, exacte.
Ah, molt bé.
Bueno, mira, trucava per una altra cosa, però ara també m'ha vingut el pensament que alguna persona coneguda d'aquí de Reus i de Cambrils, per exemple, he vingut a Barcelona amb el trenc, i em diuen, així no es diu tren. Per què els de Barcelona diem trenc?
Oh, jo no dic mai trenc.
Pues, escolta, trenc. Les meves germanes, les
ah,
meves
sí?
amics... Sí, bueno, però sí...
Li posen una G darrere així perquè sí, no?
No, G no, C. C.
Ah, una C, trenc. Amb C, d'acord, pensava que era una G.
Però no trucava per això, m'ha vingut ara el pensament.
No, ja t'ha vingut al cap, sí.
Bueno, mira... Jo, a la televisió, miro notícies i un parell de programes o tres, sóc un bitxo raro. M'agrada molt poques coses avui en dia. Però el que m'agrada, procuro no perdre-m'ho.
Ben fet.
I a vegades faig sacrifici per dir, estàs a tal hora per veure aquell. I un és un col·laborat que fan a la tarda, que és el Paradís de les Senyores.
De les Senyores, i tant, sí.
Perquè em transporta als anys 60 i m'agrada.
T'agrada, sí.
Sí, bé. Trobo que alguna tarda repeteixen el capítol.
Ah, sí?
Sí. Jo ho comento amb una amiga meva i ella diu, jo no me'n dono compte. Dic, doncs, bueno, ets investigar, si és que jo començo ja a fer catúfols, que diuen.
Home, vols dir, segurament et sona del dia abans i resulta que... Vols dir que s'equivoquen i que el tornen a repetir, pot ser?
No sé, que s'equivoquen, ja... no, que el millor ho fan per omplir la...
Home, però és un capítol de fa més dies o el mateix del dia anterior?
Penso que és el mateix del dia anterior.
Home,
si
doncs...
més no, la meitat del capítol el repeteixen. Però és que també em trobo que a la ràdio hi ha programes que també els repetiu, tant Catalunya Ràdio
sí,
com el RAC.
Això sí, de matinada, quan acabem nosaltres.
No. De matinada...
A les dues?
I de migdia...
No,
sí.
A les dues i a les... 3, de 2 a 3 i de 3 a 4
sí,
i de 4 a 5 es repeteixen.
Sí, perquè jo estic desperta. Jo em refereixo a les hores de l'una del migdia o de les 3 de la tarda, m'he trobat alguna vegada que dic, aquest programa ja el van fer i el tornen a fer. I aquesta amiga meva, és que estàs desorientada.
Jo, dic, a veure, a la ràdio... Vaja, a la ràdio no, eh? A la ràdio potser un festiu intersetmanal que repeteix alguna cosa, però programes informatius, i això segur que no, perquè estan...
No, informatius no, sinó programes, doncs, no et sabria dir ara quin, però sí, m'he trobat algun que dic, pues això ja ho he escoltat, jo.
Ai, mare meva, no sé, ja investigarem, investigarem, però vaja, investigarem, Roser, d'acord?
Bueno,
vinga, moltes doncs, gràcies.
Escolta'm, que encara que t'ho digui tothom, jo ja era oient del Solà i del... ajuda'm a dir-ho, del Carles
Cuní, la Sílvia Tarragona, tots.
Sí, havia guanyat concursos i ha anat a allò que donaven... si ho encertaves tot, podies anar un cap de setmana...
Carai,
i bueno.
Tu, això ara no hi ha pressupost per aquestes coses. Com
bé,
ha canviat?
No, t'ho explico pels anys que
sí,
fa que
sí,
ho escolto.
Sí, i tant.
Però que estic al cel, escoltant-te.
Ai, que és bonica. Estic al cel, diu. Avui sí. Em regaleu unes frases, estic al cel,
no,
escoltant-te.
No, és que estàs molt preparada, a la vegada tens una quotidianitat molt planera, però amb una excel·lència. I estic molt a gust escoltant-te.
Ai, jo com n'alegro. Moltes gràcies. Sí, Roser, una abraçada ben gran.
Bueno, ja, bueno, no agafis xalets, però el teu marit també l'escolto, eh?
No, gens, hem de, aquí ho compartim tot, eh? Jo sóc
clar
també
que
molt
sí.
Fan.
Ben diu fet. Que la família que resta unida permaneix unida.
Ah, això mateix.
No sé com ho diuen, ja.
Molt bé, Roser, una abraçada ben gran.
Doncs aviam si em dius, aviam si és veritat que a vegades repeteixen algun
venga.
Capítol.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies, eh?
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Va, que hem recuperat a l'Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts, que ens hem quedat a meitat, que s'ha penjat, Eulàlia, quin greu. Gràcies per tornar-hi.
Sí, no sé què ha passat, no sé si és que el meu amic tenia el meu número marcat.
No sé què ha passat.
I m'ha sortit el seu número.
No passa res.
M'ha tallat i m'ha sortit el seu número i ella diu que no s'ha donat compte de
clar,
res.
Clar.
Bueno, que som grans i
no,
i no
hi
acabem d'entendre amb aquestes màquines.
A veure, Eulàlia, ens hem quedat a l'esmorzar, que ja m'ha quedat clar el que pren.
Sí.
I a partir d'aquí, dinar i sopar, com ho acabem, això, el dia?
Bueno, el sopar, a vegades menjo bastanta verdura, patata i mongeta tendra, amb una ceba dintre.
Sí.
I llavors, bueno, primer me'l menjo acabat de sortir de l'olla, però no me'l faig per un cop sol, me'l faig per un parell o tres. I llavors, l'endemà, a vegades me l'escalfo, i si no l'agafo i me'l trituro, perquè a la boca també em fa molt de mal.
Clar, clar.
I em va molt bé.
Doncs escolta'm.
I la carn, les hamburgueses.
Això és fàcil de menjar, clar, és més fàcil.
Sí, sí.
Molt
bé. I me les faig jo.
I amb tot això, amb 9 mesos sense anar al metge. O sigui que ja m'ho apunto tot, eh? M'ho apunto tot, Eulàlia.
Fins ara sí, sí, en principi em van trobar malament de pressió i bueno, vaig estar una temporada prenent-me la pressió, però ara ja fa temps que no m'ho aprenc ni me la miro i escolta, si respiro bé i estic bé...
Doncs endavant. Ben fet, sí senyora.
Ai, doncs... Sóc la dona més feliç del món ara.
Ai, que bé. Ai, Eulàlia, sí, que bé de sentir-li dir això.
Sí.
Doncs...
Bueno, si no t'importa, enviaré una salutació al veí de la meva filla, que feia dies que no em veia.
Ai.
I avui ja el vaig anar a veure i diu que fa dies que no et sento la nit dels ignorants.
Doncs vinga.
Josep, salutacions. Bona nit.
Bona nit, vinga, adéu.
Vinga, guapa.
Una abraçada, Eulàlia, adéu-siau.
Igualment, per vosaltres també. Adéu.
La Núria, des de Gràcia, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Escolta'm, jo només et volia comentar que he sentit una senyora que diu que mira el TV3 i que no surten els textos.
Sí.
No és veritat, perquè jo precisament tinc un problema també d'oïda i em miro les sèries de la tarda com si fos ahir el Paradís de les Senyores. Bueno, el Telenotícies, i tot m'ho miro sempre amb el text escrit a
sota.
Amb el
subtítol, que sí, sí.
Amb el subtítol, sí, sí. Jo ho he programat amb la televisió que tinc, i et surt, i vull dir, pots treure o posar-ho, però si vols tens tot el text escrit de tot el que...
Sí, jo crec que alguna cosa del seu aparell no està bé amb TV3, perquè jo també ho penso.
Sí, jo m'imagino que és això. Sí, és que ara ja estava pràcticament dormint, i ho he sentit. Dic, deixa'm encendre la llum i comentar-t'ho, perquè
perfecte.
Sí que se senten, ja t'ho dic, jo miro cada dia.
Cada
tot,
dia, Núria, doncs molt bé. A veure que,
sí,
que es miri
sí,
ella
bé,
la parella, a veure què li
totes
passa.
Les hores.
Molt bé, molt bé.
Vale,
va, doncs torna al llit.
Gràcies,
Marta. Núria, per llevar-te. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Adéu.
On anem? Amb Toni Arbonés.
Toni Arbonés, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Ja tornem a tenir ganes de fer una altra sortideta d'aquestes
sí,
teves.
Les sortidetes s'han de tenir sempre.
Sempre. És com el kit d'emergència que ens deia fa pocs dies el govern. Doncs igual,
escolta,
per poder marxar on sigui.
Més que, això sí que és un kit d'emergència.
Això sí.
La maleta per viatjar.
Exacte.
I tant que sí.
I aquesta maleta, ara on què hi hem de posar?
Mira,
perquè on t'anirem?
Mira, ens hem de fer una maleta per anar a un lloc de clima mediterrani, eh? Perquè parlem de Sicília.
Fàcil,
del sud-oest de Sicília. Sicília, per tant, doncs és un clima que, en fi, que coneixem prou bé.
Molt bé.
Doncs mira, en aquest punt, al sud de Sicília, sabeu que Sicília és aquesta mena de triangle, la Trinàcria, doncs aquí trobem algunes joies del barroc sicilià. De fet, hi ha 8 ciutats que són patrimoni de la humanitat. Nosaltres en parlarem de 4 i sobretot d'una, Ragusa, Mòdica, Sicli i Noto. És a dir, que si vas a Sicília, doncs una de les coses que pots fer és distreure't
amb el barroc
per aquestes ciutats.
Sí. Molt bé.
Ja dic, ens centrarem sobretot en Ragusa, potser la més fascinant de les 8 ciutats del que s'anomena barroc tardà de la vall de Noto, que és on som, exactament, que és el nom d'aquesta regió. Un apunt, dir-vos que el barroc, ja sabeu que és un període històric, un món cultural també, un corrent artístic europeu, que va doncs, a tenir influència sobre la literatura, l'escultura, la pintura i l'arquitectura. És un estil arquitectònic, que és el que ens centra avui, és l'objectiu del nostre viatge, desenvolupat en aquest cas, quan parlem de barroc sicilià, doncs òbviament, de quin color era el cavall blanc de...
No? Ai, doncs, no sé.
Doncs si és barroc sicilià, és que anem a Sicília.
Sicília. Sí, sí.
Doncs es va desenvolupar als segles XVII, XVIII. No només es reconeix pels revolts, per les floritures, saps que és aquell estil tan sobrecarregat, recarregat, sinó també per les màscares somrients i, ja no t'ofenguis, pels puti.
Puti?
Sí, pels puti. Puti, que és el plural de puto, o amorets.
Anava a dir què vol dir puto.
En català,
vol amb, dir... amb doble N.
Són els amorets, exactament.
Amorets, exactament. Amorets.
Amorets, que és un motiu ornamental d'alguna forma, que va adoptar, que adopta la figura del nen nu i alat, amb ales. Els amorets s'han fet servir per representar la figura infantil d'Eros.
D'acord.
I encara us sonarà més el déu de l'amor conegut com a Cupido, perquè molts de vosaltres haureu estat víctimes d'una de les seves fletxes.
Ara ens entenem. Sí.
En fi, i a l'art paleocristià, doncs els amorets també representaven àngels, i al Renaixement, àngels músics, és a dir, que van guanyar un grau.
Molt bé, feien les dues coses, no?
Doncs va, anem a Ragusa, centrem-nos en aquesta ciutat meravellosa, assentada al que s'anomena l'altiplà Ibleu, que és una extensió, una gran extensió ondulada, turons baixets, dividit tot per Muria Seco. Muri a
seco. Els de pedra, seco. Clar.
Sí, sí, els murs de pedra seca.
Que sort que l'italià l'entenem, ràpid.
Que tant coneixem, doncs, de tota la Mediterrània.
Sí, senyor.
De les Illes Balears, de Catalunya, en fi. Bé, doncs el poble ressegueix un esperó de roca calcària vorejat a banda i banda per dues valls, dues gorges profundes, que ja anomenen la Cava de Sant Leonardo i la Cava de Santa Domènica, amb cursos d'aigua, al fons de tot, amb vegetació exuberant. Doncs bé, el poblet ressegueix aquest esperó de roca. Clar, era un lloc que era doncs, molt fàcil, si t'hi plantaves i plantaves el campament, doncs era molt fàcil de defensar-lo. Estaves envoltat d'aquestes dues caves, tu estaves allà al capdamunt, i escolta'm, veies l'enemic...
Controlaves, clar.
De molts quilòmetres, controlaves. Clar. Per tant, doncs, això va propiciar-hi assentaments humans des del segle X abans de Crist, vull dir, des de fa molts anys. I ha passejat tothom, per allà hi ha passat tothom. Els sículs, els grecs, els cartaginesos... Bé, no estic dient res nou. A tota la Mediterrània hi ha passat tothom.
Exacte, sí. Que... Són aquí tothom és benvingut, escolta'm.
Exactament. Doncs bé, parlem de la Ragusaïble, que és l'antiga, devastada per un gran terratrèmol l'any 1693, que ja veurem que no només va afectar Ragusa, òbviament, sinó que va afectar molts altres indrets d'aquesta regió. I què va passar quan hi va haver el terratrèmol que va afectar, en aquest cas, Ragusa?
Ui, doncs que... 1600, doncs imagina't, no?
Doncs mira, els supervivents... espantats, cames, ajudeu-me, què van fer? Se'n van anar al turó del costat i van construir una altra Ragusa, que avui es coneix com a Ragusa Superior. Superiore.
Superiore.
En italià.
Molt bé.
Però, en canvi, l'aristocràcia del lloc doncs, va optar per no, per quedar-se a la Ragusa.
Al mateix lloc.
I reconstruir el casc històric, i aquí és on sorgeix el barroc. Sobretot el barroc es concentra en la Ragusa Ible. Llavors, què va passar? Doncs que, com que d'alguna forma es va dividir en dos, Ragusa, uns vivien a l'entorn de Sant Giovanni, la catedral nova, eren els Sant Giovanari, i els altres al voltant de Sant Giorgio, van fer la seva basílica, i eren els Sant Giorgiari. Però què passa a Sicília?
Què passa a Sicília?
Això ens hauria de sonar, Sant Giovanari, Sant Giorgiari...
Sí, ens hauria de sonar.
Doncs que van passar-se dos segles ignorant-se, enfrontant-se, fent-se la punyeta uns als altres. Clar, pensa que molt a prop hi ha Caltanisseta i Corleone, que alguna cosa...
Ui, Corleone, sí que em sona.
Us hauria de dir alguna cosa.
Sí, del tot.
Són noms amb ressonàncies... En fi, no em feu dir el nom.
Sí. Ja ens les coneixem,
Bé, finalment, el 1926, després de moltes tifulques, es van unificar.
Ah, i llavors es, va, quan... es van perdonar, vaja.
Exactament, malgrat tot aquest enrenou. Bé, i llavors, doncs, jo us diria, home, si aneu a Ragusa, doncs cerqueu un punt elevat per tenir una perspectiva, una panoràmica. Podeu pujar a Ragusa Superiore, que ja ens indica el seu nom, Ragusa Superiore.
Sí, aquesta... és com Vilassar de Dalt, no?, i Vilassar de Mar, d'acord.
Doncs, i podeu pujar per la via Scale, que també ens indica, doncs, que és un carrer fet d'escales.
Clar. Segur.
I llavors allà doncs apareixerà aquest mar de pedra gris, dels taulats, dels murs, aquest toc, aquests rovellats tan característics de, no només de Sicília, sinó d'Itàlia sencera, no? I d'aquest mar hi destaca, en aquest cas, la cúpula blava, perquè està recoberta de rajola de majòlica, de l'església barroca de Santa Maria de Lítria, que és una de les tantes esglésies que farceixen aquestes poblacions. Està erigida el que va ser l'antic barri jueu de Cartelone, i la van erigir per ordre dels cavallers de Malta.
De Malta.
Clar, que això és el nom curt, d'aquesta ordre. Què vol dir el nom? Ah, sí,
perquè és més
llarg. El nom llarg era Sobirà Orde Militar i Hospitalari de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de Malta.
Mare meva.
Atenció, fundat a Jerusalem, òbviament, al segle XI, per comerciants amalfitans, és a dir, de la costa amalfitana, en el marc de les croades. Ja ho sabeu, un ordre religiós, catòlic, de caràcter militar, cavalleresc, noble, clar... Això són els noms que ells mateixos s'atribuïen. Ja sabem què passa, no? Ja sabem que com s'anomenava l'Alemanya comunista, no? La República Democràtica d'Alemanya.
Sí, sí.
Digue'm com et dius i et diré el que ets. No?
El que careces, no?
Exactament, el que manques. Exacte. Molt bé. Doncs bé, evidentment, un cop
hem fet la vista,
hem fet aquesta,
no?,
vista, aquesta panoràmica del poblet, doncs està bé recórrer a peu, sobretot la Ragusa Ible, la Ragusa antiga,
la més antiga,
perdre's pel laberint de carrerons, farcits de palats i d'esglésies, de convents d'estil barroc, perquè al capdavall és el que hem vingut a veure.
Sí, sí.
És com... com us ho diria? És com la versió siciliana d'una medina àrab, el Zoc.
Sí, sí, aquells
ciutats,
carrerons com...
aquells carrerons laberíntics, no?, que moltes vegades són culs de sac que et porten enlloc, saps? Per què es veuen tan poc les cases quan ets a dins d'una medina àrab?
Per què?
Perquè els àrabs, i els musulmans en aquest cas, doncs, consideraven que era de mal gust ostentar la teva riquesa pel veí. Llavors, per això... només seràs testimoni de la bellesa d'aquestes cases, d'algunes d'aquestes cases, si entres, si truques a la porta i et deixen entrar.
Ja. Llavors, si no des de fora, no.
Si no des de fora, no. Mm-hmm. Perquè era, doncs, consideraven que era lleig, això, ostentar, fer
Imagina't.
Ostentació del teu. Mira com han canviat les coses.
Mare meva.
Com han canviat les coses. En fi.
Què doncs més podem veure?
Res, passejant per aquí veurem, doncs, els palazzi, n'hi ha molts, amb balcons di petto di oca.
Di petto di oca?
Sí. Els balcons fets amb forja, i llavors fan com una panxa, no? I se'n diuen balcons de petto di oca, es veuen a altres pobles i ciutats de Sicília, Siracusa, per exemple, també, doncs, la península d'Ortigia, al final de tot, doncs, també hi ha moltes cases amb aquests balcons de petto di oca, de pit d'oca.
De pit d'oca, sí, molt bé.
En fi, les chieses, els palats i els convents, les esglésies, que són el reflex de la fortuna que va fer la noblesa doncs explotant els latifundis de l'entorn.
Ah.
Era gent rica que vivia allà, escolta,
sí,
tenia els pagesos treballant allà a la Sínia, i de tant en tant el passava, suposo, algun dels seus empleats a cobrar. No?
T'ho diràs,
I, clar,
no?
Clar, llavors,
això sí que no ha canviat.
Anàvem fent palaus i anàvem fent... No ha canviat...
Coses que no han canviat tant,
no. Sí. Bé, en aquest recorregut és possible... Bé, de ben segur que un moment o altre passarem per la Piazza del Duomo, que és una plaça curiosa, allargassada, en pendent, presidida al capdamunt per la catedral de Sant Giorgio.
Una plaça en pendent,
sí, sí.
No és molt habitual.
No és molt habitual, però, clar, ja hem parlat que, doncs, que Ragusa està sobre d'una espera de roca,
sí.
No? I,
per tant,
hi ha pujades i baixades, no? És curiosa perquè aquesta catedral té la façana convexa. Sí, moltes de les catedrals esglesioles que veiem, no només en aquestes ciutats barroques, sinó en d'altres llocs, doncs són convexes, a vegades còncaves, també.
Ah, sí?
Sí, sí. Amb columnes coríntias, en aquest cas. Com diferenciaries una columna així, una columna escoríntia, o no, que sé, és aquest estil...
com la diferència? No sé, per...
arquitectònic de l'antiga Grècia.
És que no ho sé. Com la puc diferenciar?
Perquè
pel capitell.
Perquè t'has de fixar els capitells, no?
Mira,
veus? En el cas de les columnes coríntias es veu que estan guarnides amb fulles d'acant, que els acants sí que són plantes que coneixem perquè són d'aquí, de la franja litoral mediterrània. També es coneixen com ala d'àngel, cànem de bruixa, herba geganta, perquè és una herba espectacular, amb unes grans fulles verdes i una tija...
I aquestes són les corínties.
Sí, aquestes són les columnes corínties, perquè porten aquestes fulles de cant al capdamunt. Bé, i el perdre's per aquí, per la regusa ible, evidentment, doncs, podem descobrir-la cons inesperats, que és això, no? Perdre'ns. Quin és l'objectiu? Doncs això, recórrer, descobrir llocs que dius, home, no m'ho esperava, això.
Has de tenir temps, no tenir una hora fixa per arribar a cap lloc, i llavors trobes aquestes coses.
Calma, esclar, deixar el mòbil a casa, i passejar.
O la butxaca, però sense cobertura, va.
Amb silenci, ni tan sols la vibració. En fi, i segurament acabarem la passejada al Giardino Ibleu, que està a l'extrem de la Ragusa Iblea, que té un balcó, una balconada natural, doncs, que ens permet de contemplar el paisatge, que bé, el paisatge és d'aquests paisatges mediterranis secs.
Tampoc seria tampoc, la millor imatge del món,
tampoc seria un paisatge suís, però, en fi, cada cosa té el seu, té el seu valor. I això que dèiem, que a vegades descobrim coses curioses, aquí hi ha una excepció al barroc, que és el portal de l'antiga església normanda de Sant Giorgio Vecchio, d'estil gòtic català.
Ah, sí?
Sí, senyora. Clar que en alguns llocs parla de gòtic aragonès, però ja hi tornem a ser.
Ah, sí?
Sí, sí. La disputa...
Va, per nosaltres serà gòtic català.
Va més enllà de Xixena,
Sí, sí, exacte.
De gòtic català, sí. Aquí podem veure un timpà amb una figura de Sant Jordi i el drac.
Doncs és gòtic català, a veure.
Sí, sí, és gòtic català.
No hi ha cap dubte,
Això hauria de ser del temps dels almogàvers, no?
Vés a saber.
Soldats autònoms, no? De les companyies d'infanteria.
I algú ja va dir, no, gòtic aragonès.
Clar, és que sempre hem de... No,
allò que dèiem, hi ha coses que canvien i coses que no canvien mai. No, en fi.
I tu coneixes en Montalbano?
Jo no conec Montalbano.
Doncs mira,
és una llàstima perquè Ragusa va ser... Aragonès, que soc molt ignorant.
No, escolta'm, jo també, aquí tots estem al mateix sac, Vull dir...
No, però em portes uns llocs que jo no...
A la nit dels ignorants, escolta.
Sí, 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 es tracta d'això.
Estem oberts a aprendre coses, no?
Sempre.
Doncs bé, Ragusa va ser també plató de la sèrie televisiva del comissari Montalbano.
Aquest sí que el conec, el comissari.
El comissari Montalbano, esclar, això em referia inspirada en les novel·les d'Andrea Camilleri.
Sí,
saps, el comissari en les seves... En les seves passejades, doncs, va a la Piazza del Duomo, pel Corso Aprile, en fi, freqüenta el Círculo de Conversazione. Que bonic,
Ai, mira,
el Círculo de Conversazione.
Ara hi hauria el Círculo de les Pantalles.
No, el Círculo de les Pantalles. Tothom, mut i a la gàbia, no?
Tothom mut
i a la gàbia
tothom junt. Uns al costat de l'altre, però sense parlar, només mirant el mòbil.
Sí,
és una imatge diferent. Jo m'imagino l'on anem d'aquí molts anys serà explicar això. Anar a llocs on hi ha tot un grup de gent...
Saps, abans hi havia llocs que la gent es trobava per xerrar.
I ara només es troben per mirar el mòbil o els ordinadors.
Si pots comentar alguna cosa que veus a la pantalleta.
No hi ha temps, És que si ho comentes, ho comentes pel mòbil.
Sí, sí.
Mireu aquesta pàgina, però no t'ho dius de paraula, ho comentes pel mòbil.
Clar, reconec que hem esdevingut éssers d'un altre planeta sense haver-hi viatjat, sense haver-nos mogut del planeta Terra.
Sí, sí.
Doncs aquí el comissari Montalbano jugava cartes amb el doctor Pasquano. Amb el doctor Pasquano.
Sí.
En fi, Ragusa només és un tast del barroc tardà sicilià. Encara ens quedaria com a mínim doncs, Mòdica, Noto, Cicli, que són doncs, les altres més velles, com si diguéssim, de color rovellat, aquest ocre predominant en els teulats i en les cases. En fi, totes aquestes ciutats, Mòdica, arrasada igualment afectada pel terratrèmol del 1693, reconstruïda, en fi... Mira, en el cas de Mòdica hi havia viatgers del passat que l'anomenaven la Venècia del Sud. Sí, sí, perquè es veu doncs, que hi havia també, com que la ciutat està creuada per torrenteres...
Clar, uns canals aigua.
Clar, doncs d'alguna forma la identificaven amb la Venècia del Sud. I evidentment, doncs totes aquestes ciutats, tant Ragusa ja ho hem esmentat, Mòdica, Cicli, Noto, doncs amb catedrals, barroques, amb fortaleses... Bé, a Mòdica hi ha un element que no trobaràs a les altres ciutats, que és la xocolata.
Ah, aquest ens interessa.
Sí, que va bé perquè, clar, com que estem caminant i pujant escales...
Doncs està bé.
Val la pena tenir alguna cosa que ens aporti calories. Potser hauríem de començar per Mòdica i proveir-nos...
De xocolata i continuar, no?
Intentar no portar-les a la butxaca, que acabarem amb xocolata desfeta.
Sí, sí, exacte.
Sí, i a més, doncs, és el producte estrella i té la curiositat que està feta amb un mètode de producció lligat al mètode asteca. És a dir... a l'originari. És una recepta importada, es veu pels espanyols, des de Nova Espanya, el que avui dia és Mèxic.
Mèxic, molt bé.
En fi, jo us ho recomano. Doncs... Ragusa, Mòdica, Cicli, Noto,
Doncs cap a veure el barroc sicilià.
Sí.
Sempre està bé conèixer llocs nous.
Una opció que, a més a més, no està gaire lluny de casa.
No, exacte. No? Sí, amb pocs dies, en principi, també
pots fer. És assequible. I aquí amb llum diurna pots fer la visita. Per no això. Pas com a les coves aquelles
no,
que vam estar
que
a Eslovènia.
Que està sota terra. Allà, aquí,
l'inframont.
Amb la llum mediterrània.
Sí.
Toni, moltes gràcies.
A vosaltres.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
De l'ombra estant, llunyana, em mires amb uns ulls que segueixen camins que cap atzar no ateny. De l'estret de Bering, de Lluís Calvo.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Per anar a dormir.
Aquesta setmana dediquem els últims minuts de la nit dels ignorants a Lliçons d'abisme, de l'escriptora gironina Mar Bosch Oliveres, editat per Empúries. Històries que tenen notes a peu de pàgina i que aquestes ens l'explica l'Anna Maria Ricard perquè és un relat diferent. El d'avui porta per títol El 2. La dedicatòria és a la glòria i a la victòria, que no existeixen, però millor per elles. La porta del darrere tancava malament, i ja se sap, si no tanca bé la porta, doncs hi entra qui no ha d'entrar, com el venedor de números, cada vespre, cada coi de vespre, el cec passa per casa just a l'hora del sopar, i sortia qui no n'havia de sortir, com ara el marit. Però no vull que es pensin que va ser per deixadesa la fuga. Va ser l'abisme de la necessitat. Que les coses passen quan passen i para de comptar. I mireu que la seva dona n'estava farta de dir-li «Manel, fes el favor d'avisar el ferrer, que vares ser tu que et vares entestar a fer la porta d'alumini». Però en Manel no trobava mai el moment de trucar al ferrer. Més que res, perquè amb aquell home hi havia contret un deute. Encara no li havia pagat les finestres. Tots els tancaments amb doble pont tèrmic, tan necessària en aquests temps que corren, on les temperatures no paren d'escalar. Cap amunt, cap avall, alpinistes imprevisibles, les temperatures d'aquest planeta a punt d'explotar. Amb tot això, el ferrer encara no havia cobrat la factura de cap feina que havia fet els darrers mesos a Cal Manel i la Victòria. I la porta del darrere continuava sense tancar. Hi posaven una falca de fusta i una cadira sota la maneta per més seguretat. Però durant la nit, amb qualsevol excusa, hi entrava l'aire, un gat, un mort de gana. Qualsevol habitant de fora de la casa semblava poder passar sense claus. I que ben mirat, quin problema hi havia que allò fos casa de tots, si la gent era bona, si l'aire només feia que ventilar, si els gats, companyia i els morts de gana s'acabaven les restes del sopar. Però la porta del darrere s'havia d'arreglar. Que quedi clar, les cases sempre són cases d'algú. La gent havia d'aprendre a trucar i a saber que de nit, sobretot, la propietat és més privada que mai. Un dia, resolutiva com era, la Victòria va travessar el carrer. Havia dormit bé i l'engranatge dels ossos li lliscava com el d'una locomotora en direcció a Cal Ferrer. Amb el mànec del bastó va donar un parell de cops a la porta. «Ves que no em trenqui el vidre, Victòria, que no veu que tenim timbre?» Prou que l'ha vist. Li agradaven els cops d'efecte. «Vostè dirà que la porta del darrere no tanca bé, Ferrer. Em faria la bondat de venir a mirar-se-la?» El Ferrer consulta l'agenda, que és el dors de la mà, amb un encàrrec escrit en bolígraf blau, era lletra de la seva dona. 12 ous, 2 pebrots, 4 filets de pobre tallats finets, 4 llonzes de 2 colors. «És per avui». Ui, he d'anar a comprar avui a... o la Glòria em matarà. Després passaré per casa vostra. La Victòria va tornar-se'n a casa, prou satisfet amb la mitja resolució. Tot berenant, va explicar al seu home que el Ferrer passaria aquella mateixa tarda, que ja estava bé, que sempre fos ella, que hagués de desllorigar els assumptes domèstics, que què s'havia pensat. En Manel va deglutir amb dificultat el pa amb vi i sucre i va sentir amb el cap. Tot seguit va treure's la petita pinta que duia sempre a la butxaca de la camisa i es va pentinar els quatre pèls, que ara no sé dir-vos si brillaven de gomina o el clenxinat l'aconseguia amb distribució estudiada del seu llard. Quan has dit que vindrà? Després d'anar al colmado, obren a les 5, vindrà pels vols de les 6, suposo. La Victòria va anar-se a estirar una estona després de la telenovela. Aquell dia va ser un episodi carregat de misteri i brutalitat. La protagonista havia perdut un fill i s'havia tornat boja i mitja. Un drama enorme de la mida d'un país, de la mida de Turquia.
Perquè cal ser precís en aquesta vida, has de saber la mida de Turquia. 783.562 quilòmetres quadrats, dels quals només 23.764 quilòmetres quadrats són Europa. Una superfície similar a la suma de les superfícies del Regne Unit i de França. Aquesta és la magnitud exacta del drama que l'autor no s'ha dignat a buscar.
En Manel va encendre's la pipa mentre esperava el Ferrer intentant resoldre l'enigma de la ràdio. Només el toquen quan l'abandonen, de tres lletres. El Ferrer va obrir la porta del darrere, va passar directament ell i dictamen. Aquesta porta no tanca. Per això t'hem avisat. Només per això m'has fet cridar? Perquè l'arreglis, sí. L'arreglaré quan m'hagis pagat. Un silenci, dos, tres. La porta s'obre i es tanca rere la conversa, s'obre i es tanca, s'obre i es tanca, nyec, patam... Demana com pot que algú faci alguna cosa. L'idioma de les portes és patar i xerricar, però en aquella casa ningú sembla entendre'l. Mentrestant, a la ràdio, només el toquen quan l'abandonen, de tres lletres. Ja ho tinc, diu el marit de la Victòria. El què? Diu el Ferrer. La resposta, això de la ràdio, el dos, només el toquen quan l'abandonen. Un silenci, un altre i un altre. On és la teva dona? Dorm, a dalt, i la porta nyec-patam, nyec-patam. Llavors, entra l'aire que ve de mar, l'expert a bufar veles i esvalutar cavalleres, en Manel es passa la mà pels cabells, s'humiteja els llavis i el mira sol·lícit com l'orfe original.
Si ensenyim a les escriptures, l'orfe original, el primer del planeta, va ser Caïm. Com que va matar el seu germà, en morir els pares va ser el primer fill sense família del món. És suposar massa que l'orfe original sentís la pena més gran de totes en quedar-se orfe primer que ningú. No perquè fossin els primers morts que veia. De fet, ell ja n'havia fabricat un de mort, Abel. Sinó perquè quan un sentiment s'esdevé al món per primera vegada, i això comporta que no té rèplica en altres persones que el puguin sentir, està tan sol que per no tenir no té ni la companyia d'un nom per la cosa que li passa. Caïm sabia que s'havia quedat sense pares, però no que d'allò en dirien ser orfe. Quan segles després s'anessin morint els pares i mares dels homes i dones que proliferarien rere les portes del paradís, aquest estat d'esperit, l'orfanesa, tindria el nom que la convertiria en un objecte ostensible, bo per ser assenyalat i après i sentit i deglutible. La nansa de la tassa. No, les coses sense nom no solen mostrar-se amb la força de les que sí que en tenen. Per tant, és inferir molt pensar que el primer orfe de la nostra estirp, el primer exemplar a viure el destí que tots, tard o d'hora, experimentarem, sentís amb més força aquest forat d'univers al pit que deixa la mort dels pares.
Doncs en Manel es passa la mà pels cabells i el Ferrer se li acosta més, li agafa el cap amb les dues mans obertes, el despentina d'un petó arrossegat que corre per tot l'ample de front i barreja barbes i llengües i dents i llard i gomina. Només el toquen quan l'abandonen. I així és com dos marits se'n van de casa a través d'una porta esgarriada. Minuts després, la Victòria es va despertar de la migdiada, va baixar a la cuina per les escales que grinyolaven lentament, valent-se d'aquell gemec de casa que també tem la caiguda.
Com la casa Usher, que estava tan feta pols
perquè s'ho veia venir.
Va sentir la porta que s'obria i es tancava, que s'obria i es tancava, i un corrent d'aire que s'ho havia endut tot, menys un feliç esturament de cara que la va acompanyar fins a la fi de cada dia. Doncs aquesta és la història del 2 en què avui hem acabat aquesta nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, com sempre, per les vostres preguntes, les vostres respostes i les vostres reflexions. Demà tornarem a partir de les 12 de la nit amb més sorpreses, com sempre. Gràcies, que descanseu. Bona nit.